Aquest estiu, al cap de setmana, arriben les nits de sexe a RAC1. La revolució sexual, amb Anna Alfonso i Rosana Carceller. El podcast Ara és un programa.
Bona nit. Avui a la revolució sexual parlem de l'orgasme i del plaer. Per començar, recuperarem un fragment del podcast on explicàvem per què hi ha tanta gent que no arriba al clímax amb la seva parella.
Farem un mapa dels punts erògens més enllà dels genitals i acabarem repassant algunes joguines eròtiques amb comandament. Som-hi!
Sis de cada 10 dones de tot l'estat tenen problemes per arribar a l'orgasme en les relacions sexuals amb les seves parelles, segons un estudi de la marca de preservatius Control.
Pel que fa als homes, segons les xifres que donava el Daily Mail, només el 25% té dificultats per arribar al clímax durant el sexe. Però pel que ens explicava Eva Moreno, sexòloga i terapeuta de parella, cada cop hi ha més homes amb aquest problema.
Escoltem un fragment del capítol 37 de la revolució sexual sobre aquest tema.
No arribo a l'orgasme en parella.
Cada vegada hi ha més homes que arriben a l'orgasme amb la masturbació. Per què? Doncs perquè hi ha una desconnexió de la sexualitat amb la parella. Potser no hi ha tantes relacions sexuals amb la parella com voldrien. Llavors s'aficionen, s'habituen a la masturbació. Llavors aquesta masturbació aconsegueix unes sensacions i una intensitat en el penis que després amb la parella no les aconsegueixen. El que provoca això és que com que l'estimulació vaginal amb la penetració vaginal no és la mateixa que la masturbació manual o amb una joguina, l'orgasme trigui a arribar. Això per una banda. Després per una altra banda hi ha homes que tenen por a perdre el control. És una resposta psicològica, igual que la que tenim, que tenen o tenim les dones quan hi ha una anorgàsmia, no? La por a perdre el control. Potser jo sola, o sol, en aquest cas l'home, pot arribar a l'orgasme, però amb la parella té por a descontrolar, per una banda. I després, per una altra banda, no hem de descartar l'estrès. Pensem que la sexualitat no vol de pensaments, el que vol és sentir. I llavors, si tu estàs pensant i estàs amb problemes al cap, això també desconnecta. I no només desconnecta de l'orgasme, sinó també de la erecció. I és una mica contradictori, perquè al final, quan estem estressats, doncs vinga, va, un bon sexe, que això et desestressa, no? Però alhora, si estàs amb el cap molt carregat de pensaments, és dificultós d'aconseguir-ho. Llavors el que hem de fer és deixar-nos aportar i sentir, i és igual el que passi al final.
Un altre dels motius pels quals és molt més fàcil per algunes persones arribar a l'orgasme amb la masturbació que no pas amb la parella, pot ser que no s'explica bé a l'altra persona el que realment ens agrada o el que realment volem per arribar a l'orgasme, és a dir, la manca de comunicació pot ser un altre dels motius?
La comunicació és que és fonamental amb les relacions de parella. I amb la sexualitat parlem molt poc. Llavors, les parelles han de parlar de sexualitat, han de parlar de que els hi agrada, han de parlar de plaer. Però, a més, és el principi de la relació. Mai és tard per fer-ho, però des del principi de la relació haurien de parlar de desig, de sexe. Poden parlar de moltes formes, però s'ha de parlar d'això perquè la sexualitat és una esfera superimportant en una relació de parella. Potser costa parlar de sexualitat, potser resulta una mica incòmode, doncs ho dius, ei, això del que haig de parlar, o et vull parlar, o et vull dir, em resulta difícil dir-ho, però considero que doncs, estem començant la relació, o en el moment que estem de la relació, ho hem de parlar perquè no ho hem parlat mai. I després una de les grans barreres que jo en trobo perquè fer que les parelles parlin de sexualitat és que moltes vegades un mateix, una mateixa, no s'ha preguntat, no s'ha posat a analitzar què és el que vol. I si tu no saps què és el que vols, serà molt difícil que ho puguis demanar.
En aquest sentit, la masturbació en parella sí que et pot ajudar, no? Perquè dèiem que un dels motius potser pels quals no arribes a l'orgasme en parella és perquè t'acostumes a masturbar-te tu mateixa, però realment si et masturbes tu mateixa sí que saps el que t'agrada i després ho pots demanar a la teva parella.
Clar, però llavors, quan prescrivim aquesta masturbació en parella, si ho limitem només a la masturbació, estem mecanitzant de nou a la sexualitat. Llavors aquí el que faríem seria enriquir. Vale, està bé que us masturbeu o que us masturbeu i us estigueu mirant, però afegim alguna cosa més, no? Afegim fantasies, afegim una estimulació de pell, afegim una conversa, posem ingredients que facin més ric aquest joc, perquè si no al final és com menjar-te l'arròs blanc i el que volem és una bona paella. I el que volem és una bona paella, no? Llavors hem d'anar posant altres ingredients.
El fet de masturbar-se un mateix, una persona mateixa, de diferents maneres, també ajuda que quan hi ha diferents pràctiques amb la parella s'arribi més fàcilment a l'orgasme? Que no si la masturbació amb un... O sigui, sempre és igual?
Clar, el que passa és que quan parlem d'aquesta masturbació mecànica, agafem, diguem-ne, el ritme o la fórmula que ens funciona i al final ens acosta molt sortir de la zona de confort. Amb formes diferents de masturbar-me, amb fer servir joguines, a diferents tipus de joguines, allargar el moment d'assolir l'orgasme, quan estigui en el punt aquell com de no retorn, vinga, doncs continuo, canvio, m'aturo i llavors ho torno a enganxar. Tot això afegeix elements que poden ajudar en el joc en parella, perquè llavors ja trenco aquesta mecanicitat. Vull dir, tot el que sigui enriquir ens ajudarà en el joc en parella. Però jo també el que faria seria prescriure trobades sexuals amb la parella on estigui prohibit l'orgasme, on hagin de fer totes les coses que se'ls hi acudeixin, però evitant en tot moment l'orgasme. Justament una prescripció com aquesta, que és la de la prohibició, relaxarà molt el joc eròtic. I des d'aquesta relaxació serà molt més fàcil connectar amb el plaer i segurament també amb l'orgasme.
Preparant aquesta entrevista ens explicaves que hi ha moltes dones heteros que no arriben a l'orgasme en parella perquè no poden arribar-hi només amb la penetració i que moltes vegades creuen que això és un problema, que no tenen prou sensibilitat dins de la vagina o el que sigui. Tu, en aquests casos, què els dius?
Pues que no tenen un problema, que és que la vagina té molt poques terminacions sensibles, que no són rares, que no els hi passa res estrany. Pensem que la sensibilitat a la vagina és en els primers centímetres de la vagina, que justament coincideix amb les terminacions nervioses del clítoris, que la vagina realment té molt poca sensibilitat. La vagina no fa orgasmes. La vagina és un canal que està dissenyat en el nostre cos per facilitar la concepció i el part. Imagineu-vos si la vagina fos tan sensible com per provocar orgasmes, la dificultat i el dolor que tindrien les dones a l'hora de parir. Seria impossible. O sigui, pensem que el clítoris té de 8.000 a 10.000 terminacions nervioses. És una bornada. És l'únic òrgan en el nostre cos que està dissenyat única i exclusivament per proporcionar-nos plaer. Què ens passa? Que no coneixem la fisionomia del nostre clítoris. Veiem el botonet, aquest botonet, el pèsol que està en la unió dels llavis interns i externs, i pensem que el clítoris és només això, però en realitat el clítoris és molt més gran. Amb estat relaxat arriba a mesurar de 10 a 17 centímetres. Cada dona el tenim diferent, com cada dona tenim un nas, i totes tenim nas, però cada nas és diferent, igualment succeeix amb el clítoris, no? Fins i tot la inclinació de la seva col·locació pot estar més o menys inclinat. La mesura normal seria com la d'un ratolí d'ordinador o que us poso un paquet de tabac, per exemple, no? Imagineu-vos la mesura del clítoris en estat relaxat. Quan el clítoris s'excita, que per això necessita temps, multiplica la seva mida fins a 3 vegades. O sigui, és una meravella de plaer. Llavors, si jo no conec quin és el recorregut d'aquest clítoris, on està la forma que té, l'espai que ocupa, em resultarà molt difícil aquesta estimulació. Si jo no li poso curiositat al meu clítoris, puc arribar a pensar que ha perdut capacitat o que no funciona o que jo ja no puc. I és tot una qüestió d'autoconeixement.
A primer d'autoconeixement i després de que l'altra persona de la parella tingui interès en també conèixer aquesta fisonomia, no? Perquè a més la medicina tampoc ha ajudat. No coneixem el nostre propi cos, però perquè no s'ha investigat, fins als anys 90 no es va descriure anatòmicament amb detall el clítoris, que és una cosa que sorprèn molt, però que no només nosaltres ens hem d'interessar, sinó també, doncs, això, no? La medicina i la societat i la nostra parella, no?
Efectivament, però les primeres que hem de reivindicar això som nosaltres. Ells tenen molt clara com funciona el seu penis i nosaltres no necessitem estudiar el seu penis, fixa't. Al final la responsabilitat del plaer està en mans de cada persona. Hi ha tant de desconeixement sobre com funciona la sexualitat femenina, encara parlem de l'orgasme vaginal i de l'orgasme clitorià, quan al final l'orgasme és fruit del clítoris i tu el pots estimular de moltíssimes vegades. Evidentment, vosaltres feu una feina fantàstica amb la revolució sexual. Hi ha molta documentació, hi ha molts llibres, hi ha molta informació, hi ha moltes persones cada vegada més que ens dediquem a fer difusió de tot això perquè sabem de la importància que té, perquè hem de lluitar des de moltes esferes, no?, i reivindicar el plaer femení i l'autoconeixement és una d'elles. Evidentment que la ciència ha de fer, evidentment que els ginecòlegs, les llevadores ja estan fent una feina d'informació, però la primera interessada ha de ser una mateixa.
Ara parlaves de com és el clítoris. Podem recordar com està situat perquè s'entengui exactament que estem estimulant el clítoris quan ens penetren la vagina, perquè no només és més gran que el que veiem, sinó que està situat com abraçant la vagina.
Exactament. La part que veiem del clítoris, aquesta petita boleta, és la part externa. Després, el clítoris és com si us imagineu aquesta boleta com si fos un cap. I llavors que aquest cap, que no té coll, li sortís directament del coll uns braços i després justament també d'aquest coll com unes potes més gruixudes. Doncs aquesta forma així com de persona desdibuixada seria la forma que té el clítoris. Llavors, aquests braços i aquestes cames del clítoris s'estenen entre els llavis interns i els llavis externs, amb determinada inclinació, depenent de cada dona, no? I abarquen aquesta distància en el canal vaginal de l'entrada de la vagina, que són aquests primers centímetres. I les terminacions nervioses abarquen l'uretra, l'entrada de la vagina, la zona de perineu fins a arribar a l'anus. Tot això és clítoris. Quan estem parlant d'estimulació de la zona G, estem estimulant la cara posterior del clítoris, estem estimulant clítoris. Quan una dona, en una parella, s'estimula amb el penis dintre de la vagina i està basculant a sobre de la pelvis de la seva parella i pensa que aquest orgasme que està tenint amb aquesta posició és un orgasme vaginal, en realitat és un orgasme, intervé la vagina perquè té el penis dintre, però en realitat està estimulant tot el clítoris, la part interna i la part externa del clítoris, amb aquesta pressió sobre el món de Venus de la seva parella. O sigui, aquesta confusió entre l'orgasme vaginal i clitorià en moltes dones es dona perquè pensen que quan tenen un orgasme amb el penis a dintre de la vagina, això ja és un orgasme vaginal, és un orgasme provocat per l'estimulació del clítoris.
Cada dona és un món i cadascuna s'excita amb la part del cos que sigui, però ara ens deies alguns punts clau que poden estimular el clítoris, no?, que serien les terminacions nervioses que hi ha a l'inici de l'entrada de la vagina, a prop de l'anus, a prop del periné. Hi ha altres punts que puguin excitar moltes dones?
Hi ha una sensació orgàsmica que tu pots aconseguir estimulant, per exemple, un mugró adequadament en un context eròtic. Amb un bon petó, aquestes connexions nervioses, perquè al final hem de saber que l'orgasme succeeix en el nostre cap. Vull dir, es genera en la zona genital, però succeeix en el cap. Llavors, en un entorn eròtic es pot aconseguir un orgasme de diferents graus amb un bon petó, amb una bona estimulació en els mugrons, amb un joc anal, fins i tot les persones que tenen molta sensibilitat als peus, amb un massatge, un sexe de peus, també poden aconseguir aquesta sensació vinculada a l'orgasme.
Què diries, Eva, als homes? Hem parlat molt del clítoris i hem parlat molt de l'orgasme femení, però què diries també als homes que abans comentaven que tampoc no arriben a l'orgasme en parella? Per treure's tota aquesta pressió de no controlar la situació, quins consells els donaries a ells?
Els diria que passessin una mica del seu penis, que es concentressin en la pell, en el gaudir, en escoltar les sensacions, que si no arriben a l'orgasme no passa res, que el penis no ha d'estar amb una erecció constant tot el temps, perquè això és un altre pes que porten a sobre. I que si s'ho han passat bé, no passa res si no arriben a l'orgasme. Però deixa de controlar aquesta sensació, perquè al final a l'arribar o no arribar, quan una persona té la cap... Ull, tot això que estem parlant és amb persones que en un entorn determinat tenen la capacitat per arribar a l'orgasme, perquè si no estaríem parlant d'anorgàsmia. Aquestes persones que tenen la capacitat per arribar a l'orgasme en un entorn determinat, el que necessiten és relaxar la pressió sobre l'orgasme, confiar en el seu cos, i llavors des d'aquí serà molt més fàcil. De totes maneres, si són homes que es masturben sovint en solitari, jo també relaxaria, evitaria durant un temps aquest tipus de masturbació.
Els recomanaries no masturbar-se? I també un altre exemple és això que has dit abans de relacions de parella en les que estigui prohibit arribar a l'orgasme, no? Tens alguna altra recomanació?
Prohibit arribar a l'orgasme i fins i tot, mira, prohibit tocar-se els genitals, és a dir, perquè tota aquesta prohibició el que farà serà també alentar més el joc. Miraríem també què hi ha darrere, no? Hem parlat de tres causes, no? L'excés de masturbació, hem parlat de l'estrès i hem parlat d'alguna manera la por, no? A no estar a l'alçada. Doncs també treballaríem amb tot això.
En un dels primers capítols de la revolució sexual ja vam parlar amb tu sobre l'orgasme i comentàvem una dada que l'hem comentat algun altre cop, que els homes heteros arriben a l'orgasme un 95% de les vegades que tenen relacions de parella. Les dones hetero només ho aconsegueixen en un 65% de les vegades i les dones lesbianes hi arriben un 86% de les vegades. És a dir, que les dones homosexuals que tenen relacions sexuals amb altres dones i arriben en un percentatge molt més alt, un 20% més, que les dones que estan amb homes. Això com ho explicaries, Eva?
Bàsicament pel tipus de joc. Les dones heterosexuals que no arriben a l'orgasme en aquest percentatge en les trobades sexuals tenen la mateixa capacitat per arribar a l'orgasme que les dones lesbianes. El que passa que el tipus de joc que fan les dones lesbianes no està concentrat en el coitcentrisme, no? En voler ficar el penis dintre de la vagina quan més aviat millor, sinó que el joc és molt més entretingut, es concentra més en l'estimulació del clítoris i hi ha molt més temps de dedicació en aquest joc i llavors això permet que el clítoris arribi a la seva irrigació màxima i que sigui molt més fàcil arribar a l'orgasme. També l'autoconeixement, si jo conec com és el meu cos com a dona, serà més fàcil que entengui dins de la particularitat d'aquesta altra dona com funciona el seu cos. I després les dones lesbianes fan més pràctiques de sexe oral que les dones heterosexuals en els jocs heterosexuals. Parlem de percentatges, eh? Uh-huh. Acostumen a jugar més oralment que les dones i els homes heterosexuals. Després, a veure, jo em trobo amb teràpia que hi ha dones que no es practiquen el sexe oral, que única i exclusivament mantenen relacions sexuals d'automasturbació manual. Una masturba a l'altra. O es masturben respectivament i es miren i ja està.
Bàsicament, una de les maneres més fàcils perquè una dona arribi a l'orgasme és que li facin sexe oral.
Clar, aquesta és una manera molt fàcil de que la dona arribi a l'orgasme, però la dona ha de saber quin és el camí que ha de recórrer per arribar al seu orgasme, és a dir, s'ha d'haver masturbat abans, i després aquest sexe oral, com li agrada que li facin? Si una dona no reclama, no diu, no recondueix com li agrada aquest sexe oral, llavors potser la pràctica del sexe oral no li resultarà agradable. Un home que fa el sexe oral, com veu a les pel·lis porno, segurament no tindrà molt d'èxit amb les dones. Aconseguirà que una dona arribi a l'orgasme, no dedicarà el temps, la delicadesa i el tipus de joc que necessita aquell clítoris determinat.
Personalment, Eva, què en penses del fingir l'orgasme, que passa més habitualment en dones que no pas en homes?
És una forma d'autoengany. Vull dir que a tu et sembla que estàs enganyant a la teva parella, però la principal enganyada ets tu mateixa. A veure, fingir alguna vegada tampoc passa res, saps? Alguna vegada ho hem fet. No passa res. Jo ara fa molt de temps que no ho faig, ho dic. Però alguna vegada ho he fet, està claríssim. Però el que passa al final és que Quan tu estàs fingint, darrere d'això, quan ho fas una vegada i una vegada i una vegada, hi ha un problema. I el problema és que no hi, potser no hi ha una bona comunicació amb la teva parella, o que realment no coneixes bé el teu cos, o que hi ha una relació de submissió amb la relació de parella, i llavors aquesta mentida al final et desconnecta de la relació, et desconnecta de la parella i et desconnecta del desig sexual, perquè no tens ganes de posar-te amb un joc on estaràs fingint i et comportaràs d'una manera mecànica. La manera d'estimar-te és deixar d'enganyar-te, i segurament que hi ha coses que s'han de solventar amb la relació de parella o amb tu mateixa.
La revolució sexual. Les nits de sexe a RAC1 amb Anna Alfonso i Rosana Carceller.
Per arribar a l'orgasme en parella o durant la masturbació, és important conèixer el cos i els punts erògens que hi tenim més enllà dels genitals.
Per fer el mapa erògen del cos i parlar de diferents punts de plaer, aquesta nit ens acompanya la revolució sexual Esteve Plana de Cursac, psicòleg i sexòleg. Esteve, bona nit.
Hola, bona nit.
Esteve, tendim a explorar poc el cos, ens centrem molt en els genitals i ens oblidem de la resta de punts erògens?
Doncs totalment, sí. Vivim una cultura supergenitalocèntrica, falocèntrica, orgasmocèntrica, i a vegades ens fixem poc en que hi ha altres zones que també, que la nostra sexualitat és més àmplia que això. De fet, quan tractem, per exemple, trastorns de sexualitat, molt sovint la gent, aquí en aquests casos per obligació, les persones necessiten, bueno, li fem un treball d'explorar noves zones del cos. I la gent ens diu, se sorprèn gratament, dient que, ostres, que bé haver descobert que hi ha tot això i que no únicament el sexe és penetració i genitals.
Clar, quan pensem en altres parts del cos, potser tots ens ve al cap, ara parlarem de les diferents parts, però ens venen al cap doncs, els mugrons, l'esquena, el coll, però realment qualsevol zona del cos pot arribar a ser un punt erògen per a algú?
Sí, clar, perquè al final la zona erògena per excel·lència és la ment, és el nostre cervell, no? Llavors, nosaltres podem erotitzar pràcticament qualsevol part i podem tenir una sensibilitat especial en moltes més parts que no són únicament els genitals i, per tant, bueno, cada persona pot tenir un mapa erògen diferent.
Estimulant les zones erògenes sense tocar els genitals, pel que m'he explicat al podcast, en alguna ocasió, es pot arribar a l'orgasme. Això, és a dir, per exemple, doncs, tocant una orella o estimulant, no?, els mugrons, això li pot passar a tothom? Li passa a molta gent, tu creus, per la teva experiència en consulta, o és difícil?
A veure, per passar-li, li pot passar a tothom. Però jo et diria que passa poc. A veure, passa poc en els pocs casos que tenim ejaculació precoç, per exemple, a vegades ens pot passar, no? I llavors potser en els també, però són pocs casos, clar, jo potser em veig més per la feina que faig. Però hi ha els pocs casos també de persones que s'han entrenat o que han investigat, s'han introduït en les pràctiques del sexe tàntric i de més, doncs potser poden arribar a orgasmes de maneres diferents que no són únicament amb el contacte directament genital o el coit.
Preparant aquesta entrevista, hem parlat amb algunes persones que ens han explicat quins són els seus punts erògens favorits, per tant, els genitals de l'equació. I això és el que ens han dit.
Doncs el coi, perquè crec que és un punt d'excitació, complicitat, i a la vegada pots tindre el control de molts aspectes en el sexe. Tant carícies, com petons, com llapades...
Tot i que totes les parts del cos poden tenir un punt erògen amb unes bones carícies i de més, si hauria de dir algun punt traient els genitals, diria els pits.
Són els mugrons que amb petites i no tan petites mossegades em fan tenir potents ereccions.
Tinc claríssim que és l'esquena. Tant la part superior, mitjana, com la part baixa se'n provoquen sensacions completament diferents.
Per mi, els punts erògens millors són el coll, la nuca i els ombros.
A mi m'agrada molt que mosseguin el lòbul de l'orella, però no sé per què.
Serien aquests els principals? El coll, els mugrons, el lòbul de l'orella?
Són clàssics, però bueno, en podríem trobar moltíssims altres. Sí, sí.
Passa alguna cosa en el lòbul de l'orella que expliqui aquest plaer que ens diu aquest testimoni que deia no sé per què m'excita tant en lòbul de l'orella. Suposo que li passa a molta gent perquè és un punt típic. No sé si hi ha alguna terminació nerviosa especial o...
Home, a nivell nerviós està clar que té molta sensibilitat l'orella, especialment el lòbul. Però més enllà d'això, jo també penso o crec que deu tenir a veure amb que és una zona que normalment no és molt accessible, no la toquem molt habitualment. Llavors, quan ho fem d'una manera eròtica o d'una manera sensual, carinyosa, efectiva, doncs aquí se'ns potencia un munt.
O sigui, pot ser que una cosa que faci que determinades zones siguin erògenes és això de que no les toquem mai, no? Se m'acut, per exemple, la part de darrere dels genolls, que hi ha gent a qui li sembla molt plaent perquè tampoc te l'estàs tocant tot el dia.
Totalment. Quan descobrim una part o una zona i l'estimulem amb connotacions sexuals, quan habitualment no estem acostumades o és una zona que no està... que no tenim associada a això, doncs sí, totalment.
Hi ha factors que expliquin la gran fascinació pels pits, per exemple, d'homes i dones, i que siguin un punt tan erògen per molta gent?
A veure, els pits, clar, jo he sentit teories molt rocambolesques sobre els pits, però d'entrada jo diria que és com la zona també des d'on rebem plaer per primera vegada, d'on es nodreixen els bebès, i per tant hi ha un primer contacte, una primera rebre plaer o nodrir-se a través d'aquí, ja hi ha una associació de plaer, de benestar. Però bueno, hi ha moltíssimes teories a nivell antropològic que a vegades ens les podem creure o no.
Com per exemple?
Jo havia sentit fins i tot la història de en el moment que l'ésser humà es posa en posició erecta, es posa dret, diguem, per estimular o per suplir la visió principal, que era quan anàvem a quatre potes, de veure el cul i tenir els genitals exposats, doncs els pits podrien ser una simulació d'aquest cul o d'aquests genitals que ens podria produir aquesta excitació.
Per això passa sobretot amb els pits de les dones, clar, que són més excitants teòricament.
Clar, per això, teòricament, segons aquesta teoria, per això mateix estan més desenvolupats els pits de les dones.
El coll i les espatlles també és un punt clàssic, no? Aquí, quines pràctiques es poden fer? O per què s'explica que hi hagi tant plaer en aquestes zones, també?
Jo aquí em semblaria semblant al que dèiem dels lòbuls de les orelles, no? És a dir, és una zona molt sensible, és fràgil el coll, no? Llavors, hem d'anar amb compte, hem de ser delicats, i jo penso que això, el fet de que tingui moltes terminacions nervioses, que sigui una zona molt sensible, fa que sigui especialment excitant. Com la podem estimular? Utilitzant, òbviament, els massatges, els dits delicadament, o amb joguines eròtiques, amb plomes, amb diferents tipus de textures.
És que és una part del cos que pot ser excitant, tant tocar-la de forma suau amb els dits, o llepant o fent petons suaus, com fort, mossegant, per exemple, també pot ser molt excitant.
Sí, o estrangulació, inclús.
Els llavis, la boca, no? És a dir, és un altre... El punt també estrella. Perquè no són genitals, però sí fa el sexe també amb la boca. Llavors, és un dels punts també erògens importants.
Sí, bueno, la part de la boca, evidentment, també és una... està associada amb el sexe en la mesura de que també podem donar sexe a través de la nostra boca, de la nostra llengua, dels nostres llavis, no? Els llavis vermells també són com... estan supererotitzats, indiquen, no? Són un indicador de posar-se... Quan ens posem vermells, quan tenim un bon color o ens ruboritzem, no? També ho associem a aquests llavis vermells. I com et deia abans, també, font de plaer inicial, la Freud ja ho deia, parlava de la fase oral del desenvolupament, no? És una primera zona on entrem en contacte amb l'exterior des de que som petitíssims i, per tant, associadíssima amb els circuits del plaer.
Clar, hi ha una part d'aquestes zones que estem dient, aquestes parts del cos, aquests punts erògens, que són excitants per un tema físic o per un tema mental, i també hi ha una part cultural, no? Això dels llavis vermells, el tema dels pits de les dones que tenen a veure molt amb la sexualitat.
Sí, pits, cames, cul, són culturalment les hem associat, són parts que hem erotitzat molt, tant amb pel·lícules com amb la moda, com històricament. Pot ser que tinguin, segurament tenen un origen biològic o antropològic, però clar, cada cultura llavors també valora diferents punts. Inclús en algunes cultures o en alguns moments històrics, ensenyar els turmells era podia ser molt, molt erotitzant, i que et toquessin un turmell o els ombros o algunes parts que habitualment estan més amagades podia ser especialment erogen.
Parlaves dels turmells i als peus també hi ha persones que tenen doncs, fixació, no? De fet, al podcast explicaven que existeix el fetichisme de peus. Per què els peus per algunes persones generen tant d'erotisme?
A mi també m'encurioseix molt, eh? De fet, jo una de les joguines sexuals amb les que m'he quedat més escandalitzat a la vida va ser una vegada que vaig entrar en una sex shop i vaig trobar un peu amb un forat a la planta. I fins a aquest punt, no? Hi ha gent que té aquesta preferència pel tema peus.
Una joguina que era per penetrar el peu.
Exacte, un peu, una reproducció d'un peu de làtex, on a la planta tenia un forat per poder-lo penetrar. Llavors, per què els peus causen aquesta fixació tan gran? Bueno, tenim la reflexologia, no?, que ens diu que els peus són un mapa de tots els òrgans del nostre cos, no? Pues suposo que en aquest mapa també hi trobaríem les zones genitals, les zones del plaer del nostre cos. Per tant, aquí tindríem un nexe bastant clau.
De fet, els genitals, en parlem també, hi ha zones mítiques del plaer sexual que se n'ha parlat molt, com el punt P, el punt G. Quins són aquests punts? On són? Recordem-ho, perquè n'hem parlat en el podcast. I recordem com es poden estimular, també.
Bueno, jo penso que el més conegut és el punt G de Grafenberg, que és la persona a la que li van dedicar aquest punt, quin honor. Seria la part frontal de la cavitat vaginal, en la part superior, sobre uns 3-5 centímetres. Estimulant aquesta part, quan hi ha una molt gran excitació, es poden arribar a tenir orgasmes especialment intensos. Per això, aquest punt, que hi ha molta controvèrsia al voltant d'aquest punt, doncs se li diu el punt G. I el paral·lelisme amb el punt P, que seria el que trobaríem en els homes, seria la P de pròstata, seria la zona o el punt en el que podríem arribar més fàcilment a estimular la pròstata. La pròstata és un òrgan que està estretament relacionat amb l'ejaculació i que, per tant, quan s'excita, s'eixampla, creix, i llavors estimular-lo genera un plaer també molt especial i molt puntual. I en els homes, la curiositat, que ja m'imagino que sabeu, és que la forma, la via d'estimulació més directa és a través de l'anus, del recte.
Quan dius que al punt G hi ha controvèrsia, a què et refereixes?
Bueno, doncs que hi ha persones, bueno, que s'ha estudiat, s'ha intentat trobar exactament si hi ha un òrgan associat i no s'ha trobat, i hi ha alguna cosa especial, o és simplement que estem parlant de que s'està estimulant el clítoris. Com ja sabeu, el clítoris és molt més que el caputxó, que la part externa, i per tant, bueno, aquesta és la controvèrsia. Estem estimulant el clítoris des d'una manera interna diferent, o hi ha un òrgan específic dedicat a aquest punt o a aquest plaer especial, a aquest tipus d'orgasme especial.
Preparant aquesta entrevista, havíem llegit articles on es parla del punt A, del punt O, del punt K, com si realment tinguéssim tot l'abecedari de punts, no? I tu ens comentaves que creus que això és qüestió del màrqueting perquè no s'ha estudiat científicament, ni als màsters de sexologia, que hi hagi tantíssims punts determinats com a tals, no?, de plaer.
Clar, sí, perquè, home, sí que ho estàvem dient abans, no? Hi ha moltes zones erògenes, no? Hi ha persones que es poden excitar o que els hi pot agradar o que poden trobar una sensibilitat especial en la zona de la uretra, per exemple, tant d'homes com de dones. Però d'aquí a posar-li un punt, en la meva opinió, jo penso que és més un tema d'això que dèiem, de màrqueting, de que, ostres, que atractiu seria ser la persona que, ojalà, fóssim el Grafenberg que trobem aquest punt i que li posen el nostre nom. Ostres, quin honor que seria, no? Però generalment, quan parlem de punts, sobretot tenim aquests dos, i els altres podríem parlar d'altres zones erògenes, altres zones del plaer, però, bueno, els hi podem dir punts o els hi podem dir pel seu nom, també.
I quines pràctiques recomanes fer per descobrir quina és la zona erògena, potser del nostre cos, que no hem descobert encara o que no sabem que ens agrada perquè no ens l'hem tocat, més enllà de, no sé, fer un massatge o alguna cosa així?
Bueno, curiositat i plaer. Jo crec que explorar-ho, o sigui, més enllà de fer el massatge, mirem, observem, jo què sé, inclús fantasegem, no? En el nostre, podem fer volar la nostra imaginació i pensar, centrar-nos, fer un body scan, centrar-nos en cada un dels punts del nostre cos o imaginar-nos una escena eròtica i pensar en quins punts ens centrem més o què passa, què ens passa al nostre cos quan ens fixem més en aquest punt que potser no li hem posat tanta atenció en algun altre moment. I si després, a més, doncs aprofitem i fem aquesta estimulació de diferents maneres, amb diferents temperatures, amb diferents textures, doncs aquí podem realment millorar molt el nostre repertori de punts erògens.
Hem parlat de punts erògens més enllà dels genitals. Ho hem fet amb Esteve Plana de Cursac, psicòleg i sexòleg. Bona nit i moltes gràcies per aquesta estona amb la revolució sexual.
Un plaer, bona nit.
Ara parlàvem de punts erògens, de l'orella, del coll, però el cert és que s'han documentat orgasmes fins i tot estimulant la cella. És una de les curiositats que explica la periodista científica Mary Roach en una xerrada TED que va fer fa uns anys.
Una conferència que s'ha convertit en una de les més vistes de la història d'aquesta organització i que ja porta més de 20 milions de visualitzacions.
Ens l'hem escoltat i hem seleccionat alguns fragments, per exemple aquest, on explicava això que comentàvem, els orgasmes més sorprenents que ella s'ha trobat documentats.
L'orgasme és un reflex del sistema nerviós autònom. És la part del sistema nerviós que s'ocupa de les coses que no controlem conscientment, com ara la digestió, el ritme cardíac, l'excitació sexual. I el reflex de l'orgasme es pot donar per una varietat sorprenentment àmplia d'estímuls. Estimulació genital, és clar, però Kinsey també va entrevistar una dona que podia arribar a l'orgasme si li acariciaven la cella. Les persones amb lesions de medul·la espinal, paraplegies o tetraplegies sovint desenvolupen una zona molt i molt sensible just per sobre del nivell de la seva lesió. Sigui on sigui, està documentat l'orgasme de genoll. Crec que el més curiós que m'he trobat era el cas d'una dona que tenia un orgasme cada cop que rentava les dents.
I think the most curious one that I came across was a case report of a woman who had an orgasm every time she brushed her teeth.
I atenció, perquè Mary Roach ha comprovat també que es poden donar orgasmes en persones mortes, morts en una situació concreta.
The headquarters for orgasm along the spinal nerve.
La central de l'orgasme en el nervi espinal està en l'anomenada arrel del nervi sacre, que queda per aquí. Si desencadeneu, si estimuleu amb un elèctrode el punt just, es desencadena un orgasme. Està demostrat que es poden fer saltar reflexos espinals en persones mortes, en certs morts, cadàvers amb el cor que batega. Es tracta de persones amb mort cerebral, legalment mortes, tot ben comprovat, però que es mantenen en respiració artificial perquè els òrgans estiguin oxigenats per a trasplantaments. En una d'aquestes persones amb mort cerebral, si se'ls estimula al lloc exacte, de tant en tant es veu una cosa. Hi ha un reflex anomenat reflex de Llàtzer. Si es pot desencadenar el reflex de Llàtzer en un mort, per què no el reflex de l'orgasme? Vaig fer aquesta pregunta a una experta en mort cerebral, Stephanie Mann, que va cometre l'error de respondre als meus correus.
Who was foolish enough to return my emails?
Li vaig dir, doncs, en principi es pot donar un orgasme en una persona morta, i em va contestar, sí, si el nervi sacre està oxigenat, en principi sí que es podria. Òbviament, la persona no s'ho passaria bé, però seria un orgasme.
La periodista ha documentat també que l'orgasme, escolteu això, s'ha recomanat per aturar el singlot. Segurament heu provat la poca eficàcia de tenir un ensurt, de beure aigua del revés, però suposem que aquest mètode no l'heu provat mai.
El 1999, a l'estat d'Israel, un home va començar a tenir singlot. Era un cas d'aquests que el singlot no s'acaba. Havia provat tot el que li suggerien els amics. No hi havia res a fer. Passaven els dies. Al final, l'home, encara amb singlot, va fer sexe amb la seva dona. Inesperadament, el singlot se li va aturar. Ho va explicar el seu metge, que va publicar un informe del cas en una revista mèdica canadenca amb el títol «Relacions sexuals com a tractament potencial del singlot intractable». M'encanta aquest article quan recomana que les persones amb singlot que no tenen parella provin la masturbació. M'encanta perquè hi ha tot un grup demogràfic, persones amb singlot sense parella.
També hi ha estudis o teories que deien que en les dones tenir un orgasme després de l'ejaculació de l'home a dins de la vagina augmentava les probabilitats de quedar-se embarassada. Això és el que explica Mary Roach.
In the 1900s, early 1900s,
cap al 1900, a principis del segle XX, molts ginecòlegs creien que quan una dona té un orgasme, les contraccions serveixen per succionar el semen per la cèrvix, com per fer-lo arribar més de pressa a l'òvul. Així augmentarien les possibilitats de concebre. S'anomenava la teoria de la succió.
The upsuck theory. If you go all the way back to Hippocrates,
si ens remuntem a Hipòcrates, els metges creien que l'orgasme de les dones no era només útil per a la concepció, sinó necessari. Els metges d'aleshores alliçonaven els homes sobre la importància de donar plaer a la seva dona. L'autor del manual sobre matrimoni i ensumador de semen, Theodor van de Velde, té una frase al llibre que suposadament prové del regnat dels Habsburg. L'emperadriu Maria Teresa, que tenia problemes per quedar-se embarassada, i sembla que el metge real li va dir: «Soc del parer que la vulva de la vostra sagrada majestat s'hauria d'estimular una mica abans de la relació».
Avui amb Mary Roach hem après coses increïbles sobre els orgasmes, que n'hi ha de sella, que els morts en poden tenir, que poden servir per aturar el singlot, però encara n'hi ha moltes més. Per exemple, sabíeu que hi ha persones que tenen desenes d'orgasmes al dia de forma incontrolable?
Se'n diu síndrome d'excitació genital persistent. Però si voleu saber-ne més, haureu d'escoltar els pròxims capítols del podcast La Revolució Sexual a RAC+1.
Les millors joguines eròtiques per fer realitat les teves fantasies les trobaràs a sexydream.es, la teva botiga eròtica online.
I avui acabem la revolució sexual recomanant-vos un tipus de joguines eròtiques que poden donar molt joc en parella, els vibradors amb control remot. Són joguines que tenen un comandament. Un membre de la parella porta el vibrador posat i l'altre el pot controlar a distància. En parlem amb Anna Lombardia, sexòloga de la marca de joguines WeVibe. Anna, benvinguda i gràcies per ser amb nosaltres a la revolució sexual. Bona nit.
És un plaer estar amb vosaltres.
Primer de tot, com funcionen aquestes joguines, Anna? Has de carregar vibrador i comandament i ja pots començar a jugar?
Sí, efectivamente. En realidad es muy sencillo. Lo cargas y a jugar. A ver, el mando a distancia, más que para usarlo a grandes distancias, es por comodidad. Es decir, tú te pones el juguete, te olvidas de él, lo dejas puesto y no tienes que estar buscando los botones dentro del juguete, ¿no? Que es un poco más complicado, que te tienes que llevar la mano a los genitales, que a lo mejor no alcanzas bien. Si tienes el juguetito, el mandito en la mano, controlas el juguete mucho más cómodamente, ¿no? Entonces, es todo mucho más cómodo.
És més còmode i és més eròtic, també, perquè aquestes joguines amb comandament poden ser molt eròtiques i molt divertides si es fan servir en situacions doncs, com un sopar romàntic en parella, en un bar fer una copa... Posa'ns exemples d'altres jocs o situacions en què es puguin fer servir aquests vibradors, idees.
Sí, pues mira, lo que decías, claro, efectivamente, si vas a tomarte una copa con tu pareja o vas a un bar, a una cenita, o a lo mejor vas en el coche o en el tren, ¿no? Y te apetece ir jugando así de manera un poco indiscreta, ¿no? Con tu pareja, pues puede ser una magnífica idea para hacerlo, ¿no? Al final es una situación en la que tú te sientas cómoda y que le puedas dar un poco de vidilla a la situación y que sea mucho más excitante.
¿Y fins a quina distància acostumen a arribar?
Pues mira, este tipo de juguetes tienen, por un lado, el mando a distancia, que tiene como 2 o 3 metros de distancia más o menos de alcance, que sirve para que tú puedas utilizar el juguete como más cómodamente, ¿no? Sin tener que manipular el juguete directamente, sino simplemente con el mando en la mano y ya está. Pero es que además se pueden controlar con el móvil, y entonces desde el móvil lo puedes controlar desde cualquier parte del mundo. Simplemente le tienes que dar acceso al móvil y ya está. No tienes que... no hay límite, vamos. Como si estás, por ejemplo, en España y alguien lo está controlando desde Turquía, desde la India, desde donde sea, no hay límite.
És a dir, que pots estar a la feina, per exemple, que la teva parella estigui a casa i que vagi apretant els botonets.
Efectivamente.
Posem un parell d'exemples d'aquest tipus de joguines, de vibradors amb control remot, perquè WeVibe és una marca pionera amb aquest tipus de joguines. De fet, va ser la primera que ara fa 15 anys va llançar un vibrador amb comandament perquè el poguessin fer servir les parelles. N'hi ha bastants d'aquesta marca, n'hem seleccionat 2. Comencem per l'anella vibradora WeVibe Bond. Explica'ns com funciona exactament, Anna.
Pues esto es un anillo que se coloca en la base del pene, que lo que hace es estimular todo el pene y además tiene como una pequeña extensión que estimula también la zona perianal y los testículos. Y es tremendamente excitante. Al final lo que hace es que este anillo comprime un poquito los vasos sanguíneos una vez que el pene ya está en erección, hace que la erección se mantenga durante más tiempo y que la erección sea como incluso más sensible al tacto, porque esa compresión hace que cuando estimulamos el pene con la mano, con la penetración o con lo que queramos, esté mucho más sensible, y además la vibración le da un aporte extra, además ya te digo, de ya no solo estimular el pene, sino también un poquito de la zona de los testículos y la zona perianal.
¿Y en aquest cas es recomana també fer servir lubricant?
A ver, sí, siempre es interesante el uso de lubricantes porque nos aporta como un toque extra, nos va a resultar mucho más sencillo en este caso colocar el anillo con facilidad y que deslice bien. Al final los lubricantes son siempre una ayuda. No se trata de estar más o menos excitado, ¿no?, sino simplemente que nos facilitan mucho el colocar los juguetes.
Però es tracta de que l'anell, el WeVibe Bond, està a la base del penis i llavors amb el comandament, quan apretes els botons, vibra, ¿no? Hi ha diferents modes de vibrar. ¿Es aquel el funcionamiento?
Exactamente, claro, tiene distintos modos de vibración, pues unos más potentes, otros menos, otros con distintos patrones de vibración, ¿no? Entonces tú escoges el que más te guste y vas probando. Lo ideal es combinar el uso del anillo, ¿no?, de dejarlo puesto, pues a lo mejor con masturbación, con sexo oral o incluso con penetración, ¿no? Bueno, hay gente que le gusta simplemente disfrutar de la sensación del anillo y ya está, pero mucha gente prefiere pues combinarlo con alguna otra práctica y que el juguete sea un extra, ¿no?, para aumentar la sensibilidad.
¿Y quin preu pot tenir més o menys la vibradora WeVibe Bond?
Pues el precio está alrededor de los 129 euros, luego más o menos, ese es el precio aproximado, sí.
Aquest seria l'anella vibradora WeVibe Bond, que és per penis. Anem amb una altra, que és per vulva, que és el WeVibe 5.2. Com funciona exactament aquesta i com és?
Pues es un juguete que es para la vulva, pero es que en realidad es sobre todo para parejas. A ver, es un juguete que tiene como dos partes, ¿no? Hay una parte que se introduce dentro de la vagina y la otra queda por fuera. La parte que queda por fuera es un poco más gordita y esa parte estimula la zona de la vulva y del clítoris. Y la parte que queda por dentro es un poco más finita y estimula el punto G. Y es más finita para que a la vez, aparte de introducir el juguete, podamos introducir un pene. De manera que tengamos estimulación por todos lados, en el clítoris, en el punto G, y que el hombre también tenga estimulación en el pene. Además, que al estar metido el juguete dentro de la vagina, el conducto vaginal se hace más estrechito y él nota también, aparte de la vibración propia del juguete, nota una sensación más estrechita, ¿no? Como que la vagina le aprieta más. Y este juguete se puede controlar también por el control remoto.
Pel que ens expliques, entenem que és una joguina sobretot adequada per parelles heterosexuals, ¿no?
Eso es, sí. A ver, también lo utilizan muchas parejas de mujeres también, ¿no? O sea, es decir, que puedes introducir un pene o no, no es necesario, no es imprescindible para utilizar el juguete, ni muchísimo menos, porque ya sin meter nada más, el juguete ya estimula tanto el punto G como el clítoris. Pero sí que está especialmente diseñado para eso, ¿no? Porque no hay en el mercado muchos juguetes que el mismo juguete estimule tanto al hombre como a la mujer. Esto es una cosa muy pionera, ¿no? Y ofrece pues eso, una necesidad que muchas parejas tienen, ¿no? Decir, vale, pues con un único juguete para los dos que nos podamos tener ese extra, ¿no? Porque muchos son o solo para el hombre o solo para la mujer. Y este lo pueden sentir los dos a la vez.
¿Y de quin preu estem parlant?
Pues más o menos unos 159 euros aproximadamente.
N'hi ha més de joguines amb comandament que vosaltres tingueu controlades d'aquesta marca?
Sí, la mayor parte de los juguetes de WeVibe llevan la tecnología WeConnect, que los puedes conectar desde el móvil. La mayor parte de los juguetes de WeVibe, desde vibradores o succionadores, otros juguetes para parejas, es decir, todos, no, prácticamente todos llevan ya la tecnología WeConnect, porque es algo que mucha gente demanda, ¿no? Es un extra muy sencillo que lo colocas en el móvil desde la aplicación y vamos, funciona maravillosamente.
Hem parlat de joguines eròtiques amb comandament amb Anna Lombardia, sexòloga de la marca de joguines WeVibe. Anna, gràcies per aquesta estona amb la revolució sexual.
Un placer, muchas gracias a vosotras.
Les millors joguines eròtiques per fer realitat les teves fantasies les trobaràs a sexydream.es, la teva botiga eròtica online.
I ens acomiadem, com sempre, amb una cançó de la llista de reproducció de la revolució sexual. Avui, Love Natural, de Crystal Fighters.
Recordeu, com sempre, que la llista sencera la trobareu a Spotify amb el nom La música de la revolució sexual. Bona nit.
Bona nit.
RAC us ha ofert La revolució sexual amb Anna Alfonso, Rosana Carceller i amb Jordi Nieto al control tècnic.